11 i 7 minuts del matí, és la segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa. Ja sabeu que cada 15 dies en aquest programa parlem de música. Però de música, ens agrada dir-ho així, de música, però de tota la música. I ho fem sempre amb el nostre mestre de música particular, és el Xavi Blanc. Xavi, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
I benvingut un dia més.
Moltes gràcies.
Aquí al Sant Cugat a Fons. Avui tenim bastants temes per parlar i, a més, tenim una convidada de luxe.
Sí, avui ens acompanya la Marta Rodrigo, cantant, professora de la nostra escola, i ara veurem per què ens acompanya. El motiu és molt interessant.
Fantàstic, ara la saludarem. Sí. Abans de res, anem a parlar del concert de Santa Cecília.
Sí, perquè el darrer programa vam estar parlant de... vam fer una presentació i un anunci del concert. Va ser tot un èxit, hi havia molta gent. El pronòstic de qualitat es va complir amb escreix, va ser un concertàs. A més, va ser un concert d'aquests que si els anessis a buscar arreu són molt difícils d'organitzar i de tenir. T'explico. Perquè ara els concerts que són monotemàtics, una formació, un compositor, etc., en el públic a vegades se'ls fa difícil d'aguantar la durada del concert, de mantenir l'atenció, etc. Un concert com el que vam tenir l'altre dia, en el que hi havia tantíssims professors amb formacions diferents, amb estils completament diferents, i amb durada molt curta, es fa d'allò més fàcil de gaudir, perquè quan ja estàs entrant en matèria no hi ha ni temps de cansar-te, que ja t'ofereixen un... Bueno, això no va en descrèdit dels tipus de concert monotemàtics o d'una formació, faltaria més. Però sí que una cosa que va comentar molt públic era lo fàcil que els havia resultat el poder escoltar aquest tipus de música tan variada.
Exacte, de fet és el que es pretén molt sovint els músics, és el que intenteu sempre, fer arribar la música al màxim de gent possible. Home, de fet, fer aquesta gran varietat és la clau, perquè saps que hi haurà alguna cosa que diràs, mira, aquesta persona va per veure això i de retruc veurà tot l'altre.
Sí, exacte. I una d'aquestes petites coses que va passar l'altre dia va ser la intervenció de la nostra convidada d'avui, la Marta.
Saludem-la ja, no?
Què tal, Marta?
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Em fa molta il·lusió poder compartir amb tu el programa d'avui. I res, per què està la Marta aquí? L'altre dia la Marta va cantar unes cançons de Falla, amb acompanyament de piano, de l'Emili Brugalla, que ja va ser el nostre convidat telefònic quan vam fer la presentació del cicle 60 minuts a Victòria amb el tio Kandinsky. Doncs tots dos van fer aquesta intervenció l'altre dia, però avui no parlarem de les cançons de Falla, sinó de la presentació del disc que acaba de presentar, o que està presentant aquests dies la Marta Rodrigo, amb el guitarrista Andreas Martin. El disc es titula Amor en tiempos de guerra, i a mi m'agradaria que quasi abans d'escoltar parlar a la Marta, l'escoltéssim cantar.
Doncs endavant.
Aquí no portem convidats o convidats qualsevol.
Jo mai he dubtat de tu, això que consti.
Una meravellosa veu que podrem gaudir en directe el proper dia 30 a les 20 hores, a l'Aula Magna del Conservatori, perquè aquest és un cap de setmana de molta activitat a la nostra escola, i una d'aquestes activitats és tenir el privilegi de tenir la presentació del disc de la Marta.
Quin luxe!
El disc es titula, com hem dit, Amor en tiempos de guerra, està editat per la discogràfica Arsis, i bé, i gira entorn a dos compositors, el Federico Moretti i el Fernando Sor.
Què ens pots dir d'ells?
Jo poca cosa, em sembla que la Marta sí que ens podrà dir.
Ah, exacte.
Veure, jo sí que puc dir, però m'agradaria que fos la Marta primer que ens expliqués què és aquest duo, està fet per l'ocasió, és un duo que existeix.
No. Portem molts anys, de fet portem gairebé 10 anys.
10 anys?
Sí, sí.
Això són molts anys.
Són molts anys. Van començar amb música més del segle XVI-XVII, de fet és el que ens dediquem més, o sigui, perquè l'Andreas és més llautista que no pas,
sí,
diguem, guitarrista. I en un moment donat li va caure a les mans aquesta guitarra romàntica,
sí,
va coincidir aquesta... Bueno, això, vam trobar el repertori aquest i vam dir, doncs mira, anem a fer una versió, diguem, el més propera a el que és històricament.
Sí, sí.
Perquè, diguem, està tocat dintre tant amb la tècnica amb què tocava Sor,
sí,
amb una guitarra com la que tenia Sor, i, bueno, i clar, jo, vulgui sonar, la tradició també ve molt de la música antiga, llavors,
clar,
suposem que aquestes cançons durien sonar més o menys així.
Clar, és que no hem d'oblidar que la Marta i l'Andreas estan dintre d'aquesta corrent historicista en el que s'intenta esbrinar quins criteris tenien els compositors, els intèrprets a l'hora de fer la seva música, i intentem acostar-nos a això analitzant les partitures, analitzant els tractats, analitzant els instruments, intentar reproduir, buscar algú que ens faci un instrument com el d'aquella època, per veure com sona aquesta guitarra. No és la guitarra que sentim ara a les sales de concerts normals, és una guitarra més petita.
És més petita.
És més petita. La manera de tocar-la segurament és una mica diferent.
Exacte, no es fa, en aquest cas no es fa servir, o sigui, no fa servir ungles.
Imagineu-vos,
és només amb la yema del dit.
Sí, amb la polpa, tota la guitarra clàssica que s'utilitza avui en dia, s'utilitza amb
les ungles.
Amb les ungles.
Exacte.
Amb el flamenc també s'utilitza amb les ungles, i hi ha altres tècniques, altres escoles i altres estils en el que, si no hi ha ungle, s'ha buscat un sucedani de l'ungle, per dir-ho, sí, que és la pua.
Exacte.
La guitarra elèctrica, llavors, però antigament hi havia tota una tècnica que era amb la polpa. Això fa que el so de la guitarra sigui molt amorós, molt dolç,
perquè molt dolç, és molt
no,
dolç,
clar,
sí,
no
molt.
Té la percussió i el punt aquest més entre cometes metàl·lic que pot tenir l'ungle. Això ja ara s'ha anat perdent, llavors hi ha intèrprets que fan l'esforç fins i tot de patir modificacions en el seu propi organisme, quasi per dir-ho així, eliminar aquestes ungles per acostar-se en aquest so i a veure com sonava la guitarra de Ferran Sor.
Quina feinada, i això és pràcticament feina d'arqueologia, pel que esteu dient.
És perquè, feina.
Déu-n'hi-do, perquè només sobre el paper interpretar com havia de ser, com havia de ser llavors,
sí,
i buscar aquest so, acostar-se, vaja, a mi em sembla una feinada, i saber-ne molt,
sí,
perquè això no és només dir, va, m'ho imaginaré, no.
No, perquè a més tu portes molts anys fent d'una determinada manera, i després ja has de canviar tots els paradigmes, els paràmetres d'actuació tècnica i musical. No sé si passa, això seria interessant que ens ho expliquessis, Marta, el mateix amb la veu. Si tu has de fer un esforç per cantar diferent, o ja és la pròpia veu la que et porta a fer aquest tipus de repertori?
Jo no, en el meu cas és més aviat la meva veu la que em porta a fer aquest tipus de repertori. O sigui,
sí,
em resulta gairebé més natural,
sí,
i més còmode cantar aquest tipus de
repertori
més antic que no pas quan m'he de posar a cantar alguna cosa més de, no sé, segle XIX o XX, o tipus òpera o així.
Uh-huh.
No, aquí és on he trobat jo la... al meu lloc.
És fantàstic això, que hi hagi veus del segle XXI que hi hagi nascut per fer música d'altres segles. És una cosa molt curiosa, això. És a dir, que no totes les veus estan preparades per interpretar tots els repertoris.
No,
és a dir,
hi ha músiques
que convenen més a Palestrina, a Monteverdi, hi ha músiques que convenen més a Wagner, bé, llavors cadascú ha d'anar trobant durant la seva formació i durant la seva carrera quin tipus de veu. I llavors, per això, quan ja ho has trobat, sona tan divinament, perquè la Marta ja ho ha trobat, diguem.
I tant que ho ha trobat. I tant. Escolta, podríem sentir una altra peça?
Sí, ja ho crec. Podríem sentir una peça que es titula Muchacha y la vergüenza. La Muchacha y la vergüenza és una peça del Fernando Sor.
Sí.
I que el Fernando Sor és un dels grans noms de la història de la guitarra clàssica. I va escriure, també va escriure òpera, va escriure per orquestra, va escriure per piano, i també té aquestes cançons. I per mi és un exemple, quan diem que això de la música clàssica a vegades està molt mitificat des de la transcendència i la serietat, és fals. Contínuament podem trobar exemples en el que hi ha sentit de l'humor, en el que hi ha tota una part una mica més, més quasi lligada a la picaresca. Que,
sí, i propera a ritmes així més populars.
I propera això... als ritmes populars, perquè hi ha hagut molt mestissatge en aquest sentit. I aquí, La muchacha y la vergüenza, que si em permeteu llegiré la cançó. Llegeixi. Perquè el text, perquè és molt, molt curt, diu:
Endavant.
Muchacha y la vergüenza, ¿dónde se ha ido? Las cucarachas, madre, se la han comido. Muchacha, mientes, porque las cucarachas no tienen dientes.
Muchacha, la vergüenza, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Las cucarachas.
Déu-n'hi-do. Ara us comentava, perquè hem tancat els micròfons per poder parlar sobre el que estaven sentint, jo almenys ara sí que he notat molt el que dèieu de la guitarra i dels dits, que no es toca amb l'ungle. Sí que es nota aquest so molt més suau.
Sí, és una altra manera d'entendre la guitarra. També és veritat que molt probablement l'umbral de desnivelis que tenien en aquella època era molt diferent
del
que
tenia. Era més baix.
Era molt més baix. Perquè això no passa només amb la guitarra, passa amb la veu i passa amb molts instruments. Hi ha hagut una progressiva tendència a augmentar els decibels. És a dir, la tècnica de construcció i d'interpretació amb els instruments de corda, amb els instruments de vent fusta, amb les trompes, amb les trompetes, tot el vent metall, etc. Des del segle, diguem, des del segle XVIII aproximadament, hi ha hagut una progressiva tendència a augmentar el volum, de manera que fins i tot alguns compositors i alguns directors, quan feien interpretar música antiga, doblaven els instruments si els hi semblava que era insuficient. Per exemple, hi ha directors que a la novena de Beethoven, per exemple, hi doblaven les fustes que Beethoven havia previst perquè sonés més encara. És a dir, que aquesta tendència hi és. Aleshores, tornar aquests instruments originals, aquestes veus originals, és una manera, com deies tu, d'arqueologia sonora, que automàticament et situa en el so d'aquella època.
Totalment, és un viatge al passat, això, és màquina del temps i cap enrere. De fet, sí que és que realment tu escoltes i sí que et trasllada a una altra època.
Sí. Ja, i és curiós aquestes cançons, perquè el títol, Amor en tiempos de guerra, és molt curiós, perquè això, Marta, està fet en temps de guerra. I són cançons d'amor.
Sí.
Hi ha com aquí un...
O sigui, aquestes cançons estan composades durant la guerra del francès,
sí.
És a dir, la invasió napoleònica.
Sí.
I llavors, tant Sor com Moretti, eren oficials de l'exèrcit perquè feien carrera militar,
sí.
Estaven allà. Uh-huh. I, de fet, la influència, per això hi ha aquestes, les seguidilles boleres i tots aquests ritmes, venen sobretot de l'època en què, per exemple, Sor va estar destinat a Cádiz.
Uh-huh.
Llavors, ella ja va, diguem, va sentir va tota, diguem, la música que hi havia popular d'allà, i llavors això d'aquí es va inspirar a escriure aquestes cançons.
És a dir, que tenim aquí un batibull d'un català lluitant contra el francès,
que agafa
la música de Cádiz.
I que al final va marxar amb els francesos,
I que al final va marxar amb els francesos, com és això?
Doncs, bueno, ell va veure que, diguem, aquí no hi havia... Era molt culta, diguem, es va anar afrancesant, com deien, si deien afrancesats, els que, sí. Naturalment, clar, la cultura francesa estava... Sí.
Era la cultura predominant, sí, a tota Europa en aquella època.
Predominant, llavors ell va veure que aquí, diguem, no tenia gaire futur.
Sí.
I aprofitant la retirada de l'exèrcit francès, al final se'n va anar amb ells, sí. Es va instal·lar a París i no va tornar mai més.
Mira, la feina és la feina, noi.
Exacte. Escoltem una peça més?
Escoltem una peça més.
Quines portes ara?
Mira, ara anem a deixar descansar la veu de la Marta, per poder percebre aquest so de la guitarra, i això ens enllaçarà amb una altra cosa que us volia dir. Això passarà el dissabte, ho recordem? El uh-huh. dissabte a les 8 de la tarda a l'Aula Magna, entrada gratuïta, escoltareu cantar i tocar a la Marta i a l'Andreas, i el diumenge uh-huh. hi ha un concert, que és un concert que organitza la Fundació Música Contemporània, amb músiques, en el cicle de músiques dels segles XX i XXI, uh-huh. i és un concert que té molt a veure amb tot això que estem dient, perquè és un concert de compositors contemporanis d'homenatge al Jordi Savall. El Jordi Savall, que és un dels grans noms de la música antiga, doncs han agafat una sèrie de compositors valors que es troben en la carrera del Jordi Savall, que és el mestissatge entre Orient i Occident, entre el Nord, el Sud, etc. Llavors, el diumenge a les 11 hi ha una xerrada, i a les 12 hi ha tota una sèrie de compositors, grans noms dels compositors actuals a Catalunya, entre ells el Benet Casablanques, que acaba de ser Premi Nacional de Música.
Mm-hmm.
El Josep Soler, el Guinovart, el Grèvol, el Serrano, el Cerdà, tota una colla, i que fan això, utilitzen o temes que ha utilitzat el Jordi Savall, sí. o fan una reflexió sonora sobre els valors del Jordi Savall. És una cosa molt interessant de barrejar la música contemporània amb la música antiga. I això, diguem, ens dona peu a escoltar a l'Andreas Martin i acomiadar el programa escoltant aquesta guitarra.
Nois, si us sembla, deixem acabar l'Andreas Martin amb la seva guitarra. Nosaltres ja ens quedem calladets.
Molt bé.
I després ja continuarem. Xavi, com sempre, moltíssimes gràcies. I gràcies també a tu, Marta, per venir aquí amb nosaltres i xerrar sobre aquest treball que presentaràs el proper dia 30 a l'Aula Magna del Conservatori. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.